enlluernar-te amb els raigs del sol primaveral i construir-te un nou món mitjançant la ceguera. Això sí que és una aventura. El nou món, provocat per el curiós miratge, s'havia d'arreglar una mica. Hi havia peces que no encaixaven. I sobretot hi havia persones que no es comportaven com els corresponia. El que em va costar tornar-los la seva perduda personalitat no es pot ni mesurar amb or. Tots ells havien canviat. El capità Trueno, per exemple, el meu heroi dels anys de joventut, estava perdut en el món d'Alícia. El noble i valerós capità no sabia com sortir-se'n. Estava parlant amb un gat capficat i dement que no li volia indicar el camí de sortida. El pobre capità s'havia estripat la seva meravellosa capa vermella de roba mitjaval. Havia perdut l'espasa, el seu escut i fins i tot el vaixell on feia poc temps viatjava. I quan el capità demanava gairebé de genolls quina mena de gent podia trobar per aquell estrany passatge, el gat el convidava a visitar qualsevol persona. I no importava la persona, perquè en aquell món tots eren bojos. I era cert, el capità Trueno no s'ho podia creure. Si menjava algun tros de bolet que trobava pel camí, els efectes eren fatídics. El coll se li allargava 3 o 4 metres i tot ell es reduïa al tamany d'un cigró. Els nens en aquell món es convertien en porcs. Els gats apareixien i desapareixien. Les flors parlaven. Els reis i les reines tenien forma de carta de pòquer. I per més desgràcia, el convidaven a prendre el te per celebrar un dia de no aniversari. Un dia de no aniversari. I què podia significar? Però si el capità Trueno s'havia perdut en un món de bojos, on no hi havia ni un pirata i era difícil rescatar princeses, Alícia estava navegant pel Mediterrani buscant l'illa dels cíclopes. A Alícia tothom l'anomenava Ulisses. I ella no s'explicava com els seus mariners podien confondre-la amb un home. No veien el seu cabell llarg i el color d'or, i el seu vestit brodat, i els mitjons llargs, i les sabates de xarol. Tot això semblava que no importés. Alícia ara havia de ser la protagonista de l'Odissea. Havia de representar un home de seny, embarcat per anar a enfrontar-se amb els troians. Un heroi mitològic a qui esperava apassionadament i amb paciència l'hermosa Penèlope. I Alícia no tenia ni idea de com s'havia de comportar un heroi en època mitològica, ni sabia el que eren les nimfes o les fades, ni qui era aquest noi anomenat Telèmac, que la perseguia arreu on anava cridant «Ei! Para!» I Ulisses. Què feia Ulisses a l'Àfrica vestit amb caçadora de pell i pantalons texans? I què buscava tan aferrissadament sota la sorra del Sàhara? Ulisses era un nou Indiana Jones de rostre mediterrani i cos fornit, que no entenia com, tan de sobte, li havia començat a agradar desenterrar tresors i parlar d'arqueologia. L'arqueologia. però si estava descobrint objectes que en la seva època encara no s'havien creat. El temps, això ja estava clar, li havia passat una de grossa. A Indiana, però, no li venia de sorpresa això de trobar-se en un lloc estrany, rodejat d'objectes reduïts a un tamany ínfim, diminut. Els petits habitants d'aquell tros de planeta l'havien lligat de mans i cames. Corrien desesperats sobre la panxa d'Indiana i relliscaven braç avall com si es tractés d'un tobogan. Semblaven formigues que havien descobert un nou joguet amb el que distreure's, amb la petita diferència de que aquell joguet estava viu. I a Indiana, trobar-se amb aquella situació tan irreal, tan conflictiva, li encantava. L'augmentava l'ego personal, enriquia la seva qualitat d'aventurer. Els habitants de Lilliput havien rodejat Indiana i el rei del país s'havia preparat per donar un discurs de benvinguda. Estimat Gulliver, ens alegra que siguis aquí amb nosaltres una vegada més, com és tradició cada any per aquestes dates.
Gulliver,
sinó que et trobem una
així
mica canviat.
Que representa
que, no
que estic a Lilliput i sóc el Gulliver de la novel·la de Jonathan Swift.
Són encantadores les sorpreses que et dona el destí. A Indiana Jones li hauria anat millor la seva trobada amb els habitants de Lilliput si s'hagués callat la seva veritable identitat. Però ell no es podia estar de dir qui era, perquè segurament el coneixerien. Ell era un aventurer reconegut, famós i important. I, és clar, als habitants de Lilliput no els va sentar gens bé que aquell home al qual havien lligat de mans i peus, com feien quedant per aquelles dades, no fos Gulliver. Així que el jove i famós Indiana va fugir nedant d'aquell estrany país, sortejant les fletxes dels liliputenses que se li clavaven com agulles en el cos. De Gulliver no et voldria ni parlar, perquè m'espanto cada vegada que el veig amb aquella túnica de frare fosca i pesada, amb aquells peus llegats i la mà que s'aguanta en un llarg bastó, fent la peregrinació a Santiago. Gulliver no sap que ell és, en realitat, Ramon Llull. Sí, el mallorquí polifacètic de l'edat mitjana, que realitzà una síntesi entre ciència cristiana i mètode oriental. En Gulliver parla ara una llengua estranya per ell i quan passa per camins i camps, tothom el saluda amb una mena de respecte que no acaba de veure clar. El veritable Ramon Llull li encanta viatjar en vaixell. Per això no li fa res que l'hagin canviat d'aventura i ara sigui un bon amic, el millor amic del gran cant xinès. Prefereix presentar-se com a mercader venecià, com a un Marco Polo desfigurat, que no fer aquella pesada ruta a peu per les terres catalanes i pels Pirineus fins a arribar a l'altra banda de la península Ibèrica. Però Marco Polo, el Marco Polo de veritat, no se sent gens a gust en l'època que li ha tocat viure.
Li diuen que ell és el nou Capità Trueno. Un Capità Trueno modern, capitost d'una banda que es dedica a sabotar els vaixells cangurs que fan la ruta de Barcelona a les illes. Ell i els seus són corsaris, contrabandistes moderns en aigües del Mediterrani. I Marco Polo ha pensat un pla. Si troba el veritable Capità Trueno, el seu malson desapareixerà i, com a reacció en cadena, cada heroi tornarà a la seva aventura, cada aventurer serà on ha d'estar. Per dur a terme la seva idea, Marco Polo s'ha apropat a un quiosc de les Rambles. «Ei!», crida la gent, «però si és el Capità Trueno!». I ell fa l'ull de sort, perquè sap que aviat acabarà amb la mala passada del destí. Agafa un diari i es dirigeix a l'adreça on indica que està la redacció. Es busca senyor de cabell negre, tallat en forma de patxa, que vesteix un vestit mitjaval i una capa vermella de vellut. Du un escut i una gran espasa que són fàcils d'identificar i respon al nom de Capità Trueno. És clar, Marco Polo ha posat un anunci en el diari. Aquesta és la via més ràpida que ha trobat. I jo, malgrat la tossuderia de Marco Polo, segueixo pensant que m'ha agradat d'enlluernament primaveral, perquè no està gens mal pensat que per un cop en la seva vida els herois canviïn d'aventura. No creus? El Capitán Trueno.